Hola, molt bona tarda i benvinguts. Això és S&M Music. Bones tardes i benvinguts a l'actualitat musical aquí a Ràdio Falset amb S&M Music. Bones tardes, Jordi. Què ens tens preparat avui?
Bones tardes, Manu, oients, família diversa. Abans de començar, dos incisos. No contents amb un, en farem dos. El primer, setmana una miqueta estranya pel panorama musical, especialment a l'altra banda de l'oceà Atlàntic amb el vencedor de les eleccions americanes, Donald Trump. Sí, sí. Ja ho sé que no és cap mena de notícia. El que sí que és notícia pel que fa a l'àmbit musical és la queixa, per dir-ho d'alguna manera, o les reaccions al fet de que el magnat americà s'emportés, guanyés les eleccions i sigui el president dels Estats Units els propers 4 anys. Començant per la Billie Eilish, que ha circulat molt pels xarxes la seva reacció. Penseu que gent com la Beyoncé, la Taylor Swift, el Bruce Springsteen han donat suport, van donar suport explícit a Kamala Harris, i el fet de que Donald Trump arribi a la Casa Blanca doncs no és precisament una bona notícia per bona part de la escena musical. Algun hi haurà que li doni suport, de moment l'estic buscant. Però a part d'això, l'altra cosa de la setmana així una mica estranya és que ahir, sí, sí, ahir, es van donar a conèixer la llista dels Grammys. Però nosaltres ja tenim el menú d'avui fet. Per tant, el que farem, com és típic a S&M Music, és la setmana que ve, especial Grammys, per repassar tot el que ha donat de si, que tela, tela, tela. Ja us ho avanço ara, que hi ha algunes candidatures que sorprenen una mica, només a tall de dos titulars ràpids que la setmana que ve, repeteixo, escoltarem amb més calma i repassarem les categories de millor àlbum, millor enregistrament, cançó de l'any. Una cançó dels Beatles opta a enregistrament de l'any. Una cançó dels Beatles. Sí, sí, els Beatles, 2025. Grammys 2025, una cançó dels Beatles. Este és el primer titular, que encara m'estic recuperant jo. I l'altre titular és que a la candidatura de millor productor de l'any hi ha un canvi substancial que crec que, Manu, me l'has d'ajudar, perquè no, crec que l'any passat ja hi va ser, però és que jo quan ho he vist m'he tornat a quedar garrativat i m'he perdut en sentit positiu. La categoria de productor no clàssic de l'any ha pujat a la cinquena categoria. Abans havies d'anar al quinto pino del PDF o de la pàgina web per trobar-lo, perquè era una de les últimes, i l'han posat la cinquena. O sigui, just després del nou artista, et trobes, per fi, una cosa que fan bé, el millor productor de l'any. Home, pot semblar poca cosa o pot semblar un detall, però diu moltes coses el fet de pujar una categoria com aquesta. Sí, a l'S&M Music som una miqueta friquis en això i des de fa anys la seguíem amb molta atenció i per això ens sorprèn. I permetem que destaqui aquest fet de que una categoria que altres anys estava molt avall ja és cinquena categoria, per tant, ja era hora que la indústria americana s'adonés de que la producció...
Que gràcies a ells hi ha aquests bons treballs.
Clar. Efectivament. I, a més, bueno, el que passa és que enguany, cosa que no és el primer any que passa, però que també ho destaco, la segona part de la notícia dels productors és que enguany no n'hi ha cap de rock. Cap. Ni un. Ni un Antonov, ni un Rick Rubin. Cap. Totes de R&B i coses d'aquestes rares que parlarem la setmana vinent. Repeteixo, no és la primera vegada que passa, però home, jo crec que s'han tret alguns bons discos de rock com per no optar a cap productor de l'any. Ei, escolta, que són els americans i com dèiem al començament, a vegades fan coses una mica estranyes o que sorprenen. Bé, és el show business i així l'hem d'entendre. Acabo ja perquè m'estic enrotllant com una persiana i això em passa normalment. Clar, però és que, clar, se us neixen aquests dos fets i, hosti, ho has de dir tot. Al menú d'avui, tot i que no volem parlar dels Grammys, acabarem parlant de Grammys, començarem a presentar-vos la Ethel Cain, que el 2009 va treure un disc molt interessant i aquest 2024 publica un single una mica fosc que l'acosta a la Chelsea Wolf. Com no, hem de fer l'obituari d'una gran figura de la indústria musical que ha mort aquesta setmana. Estem parlant de Quincy Jones. Menys mal que... tota la premsa se n'ha fet ressò perquè la presència i la mà com a productor precisament de Quincy Jones ha estat molt important en molts estils, a l'R&B contemporani, al món del rap també. Escoltarem el nou single del Sidious Sound System, que us recordo que sembla que havien de plegar però no acaben de plegar, i com que ja anem de cara a Nadal, el Ricky Warwick del grup Almighty. Uf, això estic parlant de quan jo tenia 16 anys i hi havia un single per la ràdio dels... del grup que liderava el Rick Warwick, ara torna amb una cançó de Nadal. Clar, ja hi som. No s'ho perdeu, que potser la setmana vinent o abans que arribi Nadal escoltarem les cançons de Nadal del teclista de Rammstein. Clar, arriba Nadal. També, a part d'això, escoltarem el nou single dels Elbow, que feia dies que no teníem res. La sorpresa de la tarda ens la porten els King Gizzard and the Lizard Wizard, que tornen a treure amb la seva... en característica incontinència creativa, ara sorprenen tirant cap al sud. I marxarem amb els Judas Priest. Primer volia posar els Slipknot, però les notícies corren i no res, ahir ens assabentàvem que el Resurrection Fest gallec i sumen els Slipknot i també uns clàssics com són els Judas Priest, que, i és l'única cosa, l'únic tema Grammy que posarem avui, opten a la candidatura al Grammy a la millor interpretació metàl·lica. Serà l'únic tema que posarem dels Grammy aquesta setmana. La setmana vinent, SM complet per explicar-vos els Grammy. Aquesta encara no toca.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido. Entre cerros perdidos, el miedo que todo lo halla. De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno me viste reja, sinuosos los son.
Comencem amb una veu femenina, en aquest cas la de Ethel Cain, que anuncia nou un material. El 2009 va publicar el seu darrer disc i aquest final, recte final del 2024, pensant sobretot en el 8 de gener del 25, en què publicarà el seu disc Perverts, publica el single d'avançament d'aquest disc, que ja ha avançat, que amb una durada de 90 minuts incorpora doncs, una colla de cançons gravades entre Pennsylvania Tallahassee i Florida. La veritat és que veurem quins viatges proposa Ethel Cain, perquè amb Punish, que és aquest single d'avançament, la proposta, almenys visual, és molt fosca. Ja veureu que a nivell sonor també hi ha moments que recorda el disc de la Chelsea Wolfie, el darrer disc, perquè va per aquests camins i per aquesta mena d'atmosferes molt i molt fosques. Ara hem d'estar pendents d'aquest artista i de com acaba sonant aquest Perverts, aquesta proposta de Ethel Cain. De moment, ens quedem amb aquest Punish.
Thank you.
Thank you.
Aquesta setmana dels Estats Units també ens arribava una notícia molt trista pel panorama musical. Era la mort de Quincy Jones. Potser per la jovenalla no sona, no tenen cap mena de referència. Però estem parlant d'una persona, un artista, un músic, també productor, que va treballar amb gent com Beyoncé, Frank Sinatra, Michael Jackson, Ray Charles o Amy Winehouse, per només dir alguns noms de la llista amb què Quincy Jones va tenir l'oportunitat de treballar i demostrar el seu mestratge també en la producció. Per això, espero que entengueu en part l'alegria per veure que els Grammy han decidit pujar la categoria de producció del gairebé ser una de les últimes, gairebé ja dintre de l'apartat tècnic, a posar-la com a cinquena categoria. D'aquí quatre dies la posaran com a quarta, però temps al temps. Ara toca parlar de Quincy Jones, del seu llegat, de la participació en nombrosos discos i artistes, i tal com assenyalava ell en la seva biografia, autobiografia, publicada el 2001, en les seves paraules, he viscut la vida intensament com aquells que em van precedir i van tindre a bé guiar-me fins aquí, ensenyant-me a abordar la creativitat amb modèstia i a respondre l'èxit amb humilitat. Tenia estil i una dignitat i orgull, vivint i amant amb la mateixa fúria amb la que els van tocar. Aquest és l'únic que he volgut sempre. Aquest ha estat el meu somni. Deia Jones que és, ja que parlem dels Grammy, un dels més nominats al llarg de la història, ja que es va emportar al voltant de 28 premis. Penseu que al capdavant hi ha la Beyoncé, els Jay-Z amb 80 i 88, i la Beyoncé enguany i torna a tots quants, per tant, Jones encara quedaria més en tercer lloc. Però, repeteixo, més enllà d'aquests premis, el que ens hem de quedar és que la seva tasca era allò, ja no multiinstrumentista, sinó que era un home per a tot. Estem parlant de productor, arreglista, compositor. És que va jugar tots els papers de l'auca i els va fer amb cert èxit. És que clar, si t'encarregues la producció del Thriller de Michael Jackson, déu-n'hi-do el nom que t'emportes i que, repeteixo, ja tenia abans. És que clar, afegeix uns noms més a la llista: Louis Armstrong, Frank Sinatra, Natty King Cole, Billie Holiday. És impressionant. Per això us dic que era una de les grans figures del panorama de la indústria musical americana, i potser el seu nom no apareixia molt gros, però sempre apareixia el nom de Quincy Jones. Una curiositat, en els agraïments que fa l'Oprah Winfrey quan li donen el Globus d'Or el 2018, mireu si me'n vaig una mica lluny, surt el nom de Quincy Jones, perquè va ser el que li va proposar a Steven Spielberg que fes el paper que després li va valdre un Oscar a l'Oprah Winfrey. Repeteixo, intentar explicar una mica el significat de la figura de Quincy Jones, ens quedarem curts, ja us he dit la llista de músics amb què va tocar i amb què va formar part, i jo m'atreviré a dir que la indústria musical tal com la coneixem no seria la que és sense el paper de Quincy Jones. Repeteixo, ja sigui en la seva, amb la seva camisa de productor, amb la seva vàlua com a músic o productor, aquesta tarda serveixi aquest tema del mateix Quincy Jones per rendir tribut a una figura que no reconeguda del dels escenaris, sinó per estar al darrere amb les tasques potser no tan ingrates però importants per definir els sons, com és la de producció o arreglista. En què ens quedem, Manu?
Doncs amb aquest sol bossa nova, amb la Big Band bossa nova que havia al capdavant el senyor Quincy Jones. We'll be right back.
I continuem... Ah, per cert, un detall que m'he oblidat... Bueno, més que un detall... Sí, una curiositat de Quincy Jones, que els que ja teniu una miqueta d'edat i vau conèixer el Will Smith amb el Príncep de Bel-Air, el Quincy Jones era el productor de la sèrie. No només era productor a nivell musical, sinó també produïa altres esdeveniments i elements de la cultura de l'entreteniment, entre elles una sèrie que es deia El Príncep de Bel-Air. Ara toca canviar de qüestió i toca parlar de LCD Sound System, una banda que us recordo que el 2011 es van acomiadar. És que és molt fort, això. No m'acabo, el Manu riu, a mi no em fa gràcia. 2011, concert a Madison Square Garden, concert de comiat del LCD Sound System, i estem al 9 de novembre del 2024 i estem anunciant que publiquen cançó i anuncien disc. És que això és molt fort, home. Això és molt fort. Són coses que passen, ja ho sé, bandes que desapareixen, bandes que... Però clar, que marxis i acabis tornant al cap de tan pocs anys, doncs home, què vols que et digui? Què quedem? Estàs o no estàs? O ho vas fer perquè necessitaves que la gent se'n recordi de tu? Bé, a part d'aquesta petita crítica al James Murphy i companyia, donem la benvinguda a aquests X-Ray Eyes, que és el nou single, està composat a càrrec de Murphy, Al Doyle i la Nancy Wang, que també ha portat algunes veus a aquest tema. I repeteixo, és l'anunci del que s'espera que sigui nou disc. Han fet un 12 polzades per tal de promocionar aquest nou llançament, però que no res, que l'LP ja sortirà, que està en camí, i que quan l'acabin ja el treuran i, a més, anuncien més concerts. LCD Sound System, la banda que es resisteix a morir.
could go. But she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had hoof prints on her forehead and incriminating.
I amb aquest ambient nadalenc us presentem un single de Nadal. Un single una miqueta especial perquè l'interpreta el Ricky Warwick, que...
És a dir, la Maria Carey.
No, no, això ja ho deixo per altres emissores. Nosaltres agafem més aviat el del Ricky Warwick, que al seu dia tenia una banda que es deia Almighty i que va provar l'aventura americana. Li ha anat més o menys bé. Suposo que en tornarem a parlar, si no a finals d'any, a començaments del que ve, perquè té un... S'espera la publicació al març del 25 del 14 de març del seu disco Blood Ties. I mentre no arriba el març i arribant Nadal, doncs el Warwick va decidir, saps què, fem un single de nadalenc. Això passa, ho fan molts artistes, i ja us avanço que abans no arribi aquesta data del 25 de desembre és probable que escoltem algun de les Nadales que també pensa publicar el teclista de Rammstein. Però de moment tenim aquest single del All I Want for Christmas is Christmas del Ricky Warwick, que a més es fa acompanyar de dos compatriotes, ja que Warwick és britànic, un tal, no sé si us sonarà, a veure si ho dic bé, el Joe Elliott, que resulta que entre altres coses és el vocalista de la mítica banda Def Leppard, i l'altre és un conegut de l'SM Music, ja que és un tal Billy Duffy, que toca amb un tal de Cult i que aporta la seva guitarra, alta me guitarra i a la veu de Warwick. Haurem d'estar doncs molt pendents d'aquest artista, que de moment i mentre no ens arriba el segon single, el primer ja l'escoltarem un dia d'aquests, ens quedem amb aquest tema nadalenc.
Friends up on the phone, tell them all to come on home. Nobody wants to be alone. Raise a glass and shed a tear. Father wants no longer here. It gets tougher every year. Don't need no presents, just need your presence. Don't need nothing tangible. Hey Santa, can you get it? All I want for Christmas is Christmas. All I want is for us not to fade. All I want for Christmas is Christmas. One more is for us to be alright, alright, alright. Season's greetings from the streets. The lights are twinkling on the trees. And it's almost Christmas Eve. All the songs you love and know, you hear them everywhere you go. Night is singing on the radio. Don't need no hate and war. All we need is love and peace. Don't need no silent night. Let all the people sing. All I want for Christmas is Christmas. All I want, all I want for Christmas is Christmas. All I want is for us to be alright, alright, alright. All we need is a December to remember, just like when we were kids. The Christmas scene to last forever.
No ens movem d'Anglaterra. Bé, Warwick ara és resident als Estats Units, ell sabrà el que fa, tot i que és nascut a Gran Bretanya, i continuem parlant precisament d'Anglaterra, en concret de Manchester, una banda fundada el 1997, això que queda, comença a quedar una mica lluny, i una banda que la gent del Musics el senyalen com a indie rock alternatiu, dream pop, britpop. Ben bé, Elbow, no sabem on situar-los, però sí que fan una miqueta de rock, això sí que està clar, ja fa una bona colla d'anys i ja porten una llarga carrera discogràfica. Ara sorprenen, perquè el seu últim disc, bueno, de fet el seu proper EP, l'han planejat treure l'any vinent, clar, queda no res perquè s'acabi l'any i perquè Trenred no l'en sorprengui. A part d'això, els Elbow han publicat el single d'avançament d'aquest EP i la cosa sona molt, dit pels mateixos músics, a Black Sabbath. O sigui, del Britpop a Black Sabbath, no està gens malament. Home, ja veurem, ara escoltarem el tema, ja veureu que no estem parlant d'un tema de metal, ni molt menys, però sí que intentem buscar aquesta ona, aquest flow de la banda de Ozzy Osbourne, desapareguda ja fa bastant temps, però com una influència, ja no cal dir en el món del metall, però també en el món del rock. Per això els Elbow l'han agafat. Haurem d'estar doncs pendents de com acaba sonant aquest Audio Vertigo, que és el nom que han triat pel EP, i de moment, aquesta tarda de dissabte, només us podem referir a Adriana Again.
Facing life.
Continuem aquesta tarda de dissabte i ho fem amb una banda que li costa molt no crear música. Hi ha bandes que tarden 3, 4, 6, 9 anys mentre disc i disc, mentre que aquest no és el problema, no és el problema de King Gizzard and the Lizard Wizard, ja que ells cada any va publicant alguna coseta, a vegades ni això, cada 6 mesos hi va haver una època que treien nou disc, i ara han anunciat el proper. Però han anunciat alguna cosa més. Han anunciat que la propera gira estarà... També participarà una orquestra. Que dius, home, pues déu-n'hi-do la gentada que hi pot haver dalt de l'escenari. Ja és una banda amb força músics damunt de l'escenari. Imagina't que li afegeixes una orquestra al damunt. Aniran variant, perquè seran allò amb l'orquestra de cada ciutat en què puguin tocar... I ja veurem doncs com acaba funcionant això. De moment la idea és començar amb unes 11 amb 11 dates pels Estats Units. Ja veurem la cosa si s'acaba allargant o no. I repeteixo, la majoria, no tots, sembla que no tots, però sí que almenys la meitat dels concerts d'aquesta gira tocaran amb una orquestra. S'ha mogut en terrenys diversos, que si el rock, que si el metall, que si el punk, que si la psicodèlia, que potser és la característica principal dels King Gizzard and the Lizard Wizard, i ara sorprenen amb aquest anunci d'aquestes 11 dates, amb algunes, amb la gran majoria, amb una orquestra per donar-li suport. Veurem com s'acaba la cosa i entenem que acabarà sent un disc més de la banda, aquesta experiència en directe i amb orquestra. També sorprèn una miqueta aquest nou single que acompanya l'anunci, aquest Phantom Island.
Sideways belligerence, a symphony. in the trees, a potential snare. Close my eyes and block my ears. Cut the cord and leave me here. Around the breeze, every shape.
I anem a tancar l'SM Music, ja suposo que per la música de fons es podeu imaginar, però on anirà el sector musical, el test musical, el tipus de música que referirem, i a més ho farem en un festival, es tracta del Resurrection Fest, que se celebra a Galícia, celebrarà de fet del 25 al 28 de juny a Viveiro, a Lugo, i que significarà el 20è aniversari, com us dèiem, d'aquest festival que ha portat les estrelles del metall des de ja fa una colla d'anys. Per aquesta edició tan especial ja han avançat dos dels caps de cartell, una de la banda americana, que serien els Slipknot, i de la banda europea, ni més ni menys, que comptarà amb la presència i participació d'uns Judas Priest, que acaben de treure... Aquest any han tret un nou disc, aquest Shields of Pain, i que, a més, aquesta setmana, a part de fer-se públic que participaran en, com a caps de cartell al Resurrection Fest, també han estat nominats a millor interpretació de metall als Grammy, que això sempre fa bastanta gràcia, la interpretació de metall i de rock d'aquests premis de la indústria nord-americana. Però això ja en parlarem la setmana vinent. Ara quedem-nos amb Judas Priest, aquesta participació com a caps de cartell del Resurrection Fest. A més, ja ho anuncien, celebrant els 35 anys de Painkiller, aquell fantàstic disc dels 90, que venia a ser, jo m'atreviria a dir que era al final... o la fita més important del metal dels 80, dels Judas i també del metal en general, i un grandíssim, grandíssim disc. Perquè és una idea, mentre aquí a Europa es publicava el Painkiller, a l'altra banda del Oceà Atlàntic es publicava Cowboys from Hell, per situar-nos una mica. Això ja queda molt lluny, però sí que és tota una bona notícia que els Judas Priest continuïn tocant a la seva edat, perquè ja portem més de, crec que són 50 anys de carrera, ni més ni menys, i que ho facin amb un dels festivals de Gans de l'estat espanyol. És una bona notícia per la comunitat metàl·lica, que comptarà doncs amb un any més, almenys amb uns caps de cartell espectacular, aquest Resurrection Fest que se celebrarà al juny de l'any vinent. Marxem amb ells i marxem precisament amb el tema que els ha valgut la nominació al millor interpretació de metall, aquest Crown of Horns, aquesta corona d'espines dels Judas Priest. Amb ell us diem adeu i la setmana que ve, recordeu, Grammys a tope.
Gràcies, Jordi. Ens trobem el dissabte que ve aquí. Més Grammys i més música.
Tot Grammys.
All the Grammys. Bon cap de setmana a tothom.
Wilson, baby!